De dol oficial al municipi per la mort del nen de 9 anys ofegat aquest dijous al vespre en una bassa d'aigua de rec d'un camp de golf de la ciutat. Entre les 12 del migdia d'aquest divendres fins les 12 del migdia de diumenge se suspendran tots els actes oficials programats i les banderes onejaran a mig pal a tots els edificis del consistori. La mort del menor es va produir aquest dijous al vespre quan es banyaven a la bassa. En ser alertats, posteriorment els bombers van activar un dispositiu de recerca i cap a 2:15 de la matinada els serveis subaquàtics del GRAE van localitzar el cos sense vida del menor. La subdirectora d'Operativa de Protecció Civil de Catalunya, Imma Soler, demana extremar la precaució i l'autoprotecció davant la calor extrema d'aquest cap de setmana. S'aconsella mantenir-se hidratat, evitar sortir al carrer i refrescar les llars i també tenir cura dels infants i les persones fràgils. Són declaracions a la xarxa.
El que hem de fer doncs, és recordar el que ens passa cada estiu. Aquesta calor que ens ve forta i que hem d'adaptar-nos amb ella i actuar en conseqüència. Doncs fer aquesta vigilància, hidratar-nos, vigilar amb la radiació solar, i això aquest cap de setmana ho hem de fer així.
També preocupa i molt el risc d'incendi. Les zones amb més perillositat del foc són l'Anoia, el Bages, la Noguera i el Solsonès. I l'Organització Mundial de la Salut demana que els països on ha aparegut casos de verola del mico, com ara Espanya, facin un seguiment estricte dels contagis. L'objectiu és intentar controlar possibles brots. De moment, el Ministeri de Sanitat ha confirmat 7 casos a Madrid i se n'estudien 23 més. Aquí a Catalunya, el departament no descarta que en els propers dies pugui aparèixer algun cas. Catalunya ha registrat 16 nous ingressats per Covid-19 als hospitals, que eleven la xifra a 1.126. També hi ha 6 crítics més, que situen el nombre de malalts a les UCI en 31 i 41 morts més des del dimarts. Recordem que Salut comunica ara les dades 2 cops per setmana i concentra les proves únicament en persones vulnerables i pacients greus. I aquest matí s'han donat per finalitzades les obres de restitució d'una de les zones més afectades per la riuada de 2019 a la Conca de Barberà. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha visitat les obres aquest migdia. Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
En concret ha estat el Parc Fluvial i l'entorn del Safareig, dos projectes que superen els 340.000 euros d'un pressupost fruit dels ajuts provinents de la Generalitat de Catalunya i del govern espanyol. Tot i que les obres s'han vist endarrerides a causa de la pandèmia i de la guerra, aquest divendres la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha visitat les obres i ho ha definit així.
En aquest sentit, molts diners que hem pogut veure doncs, el resultat palpable de restituir en la mesura del possible i també fer amb aquesta nova perspectiva, no?, d'un riu que algunes activitats segurament ja no s'hi podran realitzar tan properament i al contrari, que haurem de doncs, tenir un plantejament més de respecte i naturalitzant.
Un cop enllestides les obres de restitució de la riuada, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, a mig termini, començarà la redacció de l'avantprojecte d'adequació de tot el tram urbà del riu Francolí pel seu pas pel municipi.
I en esports, el Club Bàsquet Prat es juga avui la permanència a la Lliga Leport en la darrera jornada de la fase regular. Per salvar-se, els pratencs han de guanyar i que perdi Juaristi o Almansa. Els dos rivals directes tenen una victòria més, però els Pota Blava tenen l'averatge a favor. Avui a les 9 de la nit, en horari unificat, el Prat rep l'Osca ja descendit, però han de fer els deures i esperar una ensopegada. El Força Lleida, que jugarà el playoff d'ascens a la CB, juga avui a Melilla i el Bàsquet Girona, que també lluitarà per pujar, ho fa a Alacant.
Notícies en xarxa. En joc. Martí González.
Amb la prèvia de l'última jornada que es juga avui de la Lliga Regular de l'Eport i, a més, molt futbol, amb tot el repàs de la penúltima jornada de la Primera Federació demà en horari unificat, a més de les promocions d'ascens d'Espanyol B i Lleida a Primera i d'Olot a Segona Federació, en aquest cas. I també del play-out, recordem, del Cerdanyola, que juga en no baixar a Tercera Federació. Bàsquet, futbol, però també handbol, futbol sala i molt més. Tot això en joc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Maria Bragós. Maria, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça perd les semifinals de l'Eurolliga masculina i es queda a les portes de la màxima competició continental per segona temporada consecutiva.
Els blaugranes van perdre contra el Real Madrid 83-86 a la segona semifinal després de deixar escapar un avantatge de 13 punts al tercer quart. Els 39 de valoració de l'MVP de l'Eurolliga, Nikola Mirotic, no van ser suficients per ser a la final de dissabte, que jugaran a Madrid i el vigent campió de FES d'Istanbul. El Barça jugarà també demà a les 4 de la tarda el partit del tercer lloc contra l'Olympiacos.
També en bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la Lliga a l'Eport en horari unificat a les 9 del vespre.
El Club Bàsquet Prat es juga a la permanència i no depèn d'ell mateix per salvar-se, ja que a més de guanyar el seu partit contra l'Osca, ja de sentit necessita que perdin o el Juan City o l'Almansa. D'altra banda, l'ICG Força Lleida, que serà tercer, visita Melilla en un partit intrascendent, i el Bàsquet Girona, que també serà els play-off per jugar a l'ACB, juga a la pista de l'Alacant.
En handbol, el Barça es classifica, ara sí, aquest sí, per una Final Four de la Champions masculina.
Els blaugranes van superar 27-24 al Flensburg ahir a la tornada de l'eliminatòria de quarts i seran al Colònia el 18 i 19 de juny per defensar el títol de la màxima competició continental aconseguit la temporada passada.
També en handbol, Salva Puig no continuarà entrenant la temporada que ve al CAC 7 Balomano Granollers.
El tècnic ha fitxat per la Salle Montcada, equip de primera estatal masculina. El conjunt granollerí és setè a mitja taula de la Lliga Guerreras, la divisió d'honor femenina.
En futbol, el Barça ja és a Turí per disputar demà la final de la Champions femenina.
El tècnic Jonathan Giraldes s'ha endut la plantilla al complet, 24 jugadores, incloses les lesionades, el lligament encreuat del genoll catacoll Jana Fernández i Bruna Vilamala. La final entre el Barça i l'Olympiacos de Lió demà a les 7 de la tarda al Juventus Stadium.
Hi ha milers d'aficionats catalans ja a la ciutat italiana i també segur hi haurà milers de persones a les pantalles gegants que es posaran d'una banda a la plaça Catalunya de Barcelona i també de l'altra a Mollet, la localitat de la capitana blaugrana Alexia Putellas. Una final que, com dèiem, comença demà a les 7 i coincidirà amb la final també de l'Eurolliga masculina, on no hi serà el Barça. Per tant, el president Joan Laporta i serà a Turí defensant i donant suport a les jugadores del Barça de futbol. També en futbol, en categoria masculina, el Girona renova el tècnic Mitchell per dues temporades més.
Mitchell va arribar a Girona el juliol del 2021 i en la seva primera temporada, a falta de dues jornades pel final, l'equip depèn d'ell mateix per jugar la promoció d'ascens a primera. El Girona rep demà a les 10 de la nit a Montilivi el Mirandés.
Els dos equips catalans de la primera masculina, per cert, juguen diumenge ja sense res en joc. L'Espanyol juga al camp del Granada a les 8 i el Barça rep a les 10 de la nit al Villarreal al Camp Nou. I aquest cap de setmana hi ha una penúltima jornada interessantíssima en horari unificat també a la Primera Federació.
Sí, tots els partits començaran a 8:45 del vespre. El Barça ve rebrà el Castelló, l'Andorra pot aconseguir ja el campionat de Lliga i l'ascens directe a segona també a casa contra l'UCAM Múrcia. El Nàstic vol exaurir les seves possibilitats de promoció d'ascens guanyant a casa el Sevilla Atlètic. El Cornellà es juga les últimes oportunitats de permanència rebent a l'Alcoià i el Costa Brava també rep a casa el San Fernando. L'únic equip català que juga fora, el Sabadell, que depèn d'ell mateix per jugar la promoció d'ascens a segona divisió, jugarà al camp de Linares, on s'esperen 30 graus de temperatura a l'hora del partit.
I també demà, a l'Espanyol B i Lleida Esportiu començaran la promoció d'ascens a Primera Federació.
El filial blanc i blau juga a Nucía, a Alacant, demà a 8:45 del vespre contra l'Arenas Club de Getxo, mentre que el conjunt lleidatà ho farà a la mateixa hora, però a Etna, contra el Sestao River.
I diumenge, partits a cor o creu, en aquest cas per el Cerdanyola i també per l'Olot.
L'equip vallesa es juga no baixar a Tercera Federació contra la Gimnàstica Segoviana, en un partit que també jugarà a Etna, mentre que l'Olot busca el seu bitllet per la Segona Federació contra el Tenerife B, en un partit que jugarà a les Rozas i també es podrà seguir a Xala.
I també diumenge arriben les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
Joan Soteras opta a la reelecció i haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, de Palacios i Àlex Talavera.
Aquí a l'Enjoc n'hem parlat tota la setmana amb els candidats. Avui, l'últim, Joan Soteras, el tindrem en directe a l'Enjoc. I, finalment, un últim apunt, en futbol sala, avui enceten la 27a jornada de la primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma i també el Barça.
Els colomencs obren la jornada a la pista del Betis, el CUE, a partir de les 8 del vespre, mentre que el Barça, que és líder i ve a guanyar la Champions, rep el Llevant a partir de les 9.
I com cada divendres hem de fer un repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana, les televisions locals i a Xala, dissabte, demà, tindrem bàsquet i handbol. Maria.
Quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, podreu seguir a les televisions locals i a la plataforma de streaming la semifinal del Campionat de Catalunya Infantil Femení de bàsquet des de Nou Congost, a Manresa, entre el Farmàcia Sant Adrià i la Divisòria Mataró, Maresme. I a les 7 de la tarda, per Xala, el millor handbol estatal amb el partit de la Lliga, de la Lliga Guerreres entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Caja Rural Aula de Valladolid.
Tot això dissabte i diumenge més bàsquet, més handbol i també futbol.
Sí, partit de caixa o faixa per a la Unió Esportiva Olot, que jugarà a l'ascens a la segona federació de futbol contra el Tenerife B en un enfrontament que tindrà lloc a Las Rozas, a Madrid, i que es podrà veure per Xala. I diumenge a la tarda, des de 3:15, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, la final del Campionat de Catalunya Infantil Masculí des de Manresa. Després a les 6 i també al Nou Congost també es podrà seguir per Xala la final femenina. I finalment, a les televisions locals i a Xala, tarda d'handbol amb la final de la Lliga Catalana Juvenil Masculina, que jugarà a la Roca del Vallès.
Divendres 20 de maig, decepció màxima i a Belgrat amb la derrota del Barça contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga masculina. Els blaugranes no van fer un bon partit, però ho van tenir a prop. Al tercer quart van arribar a guanyar de 13 i tenir contra les cordes els blancs, que van ressorgir a la segona meitat. Escoltem l'MVP d'aquesta Eurolliga, Nikola Mirotić, que ahir va estar molt sol, amb un 39 de valoració, i que es queda sense el màxim títol europeu per tercer any consecutiu. Atenció als silencis.
Han jugado mucho mejor que nosotros la segunda parte. Han tenido más acierto. Enhorabuena para ellos.
I perquè no veieu la cara que feia Nikola Mirotić just després del partit en declaracions a The Zone. I el tècnic, Saruna Jasikevic, us apuntava directament als jugadors i a com havien regalat, va dir, el títol.
Que te mete 52 puntos en segunda parte, esto no es serio, ¿eh? Yo estoy ya un poco cansado de decir que estamos regalando mucho y la verdad que estamos regalando mucho. Estamos regalando títulos, estamos regalando... Yo sé que es muy difícil ganar los títulos, pero es más de lo mismo. Para mí inaceptable 52 puntos en segunda parte. Inaceptable, la verdad.
Inacceptable per a Jasikevic. El Barça només ha estat capaç de guanyar dues Eurolligues de les 16 vegades que ha arribat a la Final Four. Demà s'haurà de conformar amb el partit pel tercer lloc a les 4 de la tarda contra l'Olympiacos, que va caure contra el vigent campió a l'altra semifinal, l'Efes, abans de centrar-se en els play-offs de l'ACB. I també en bàsquet aquest vespre juga un horari unificat l'última jornada de la Lliga Leport, i en què s'hi juga la vida al Club Bàsquet Prat. Els Potalova no depenen d'ells mateixos per aconseguir la permanència a la categoria de plata del bàsquet estatal i haurien de guanyar a casa a l'Osca i també a esperar que o Juaristi o Almansa punxessin. En canvi, els altres dos catalans de la categoria ja saben que jugaran als play-offs per pujar a la CB. Per tant, l'únic que es juguen és mantenir la plaça a la classificació. El bàsquet Girona és quart i no vol perdre la posició de cap de la sèrie de cara als play-offs. Els gironins juguen a la pista de l'Alacant, que és 12è i que tenen poc si juga res. Escoltem el tècnic del Girona, Jordi Sargatal.
Aquí tots són professionals, ells també, i segurament voldran fer un bon partit a casa, no? L'últim de la temporada. Nosaltres també volem assegurar la nostra posició en la classificació i a partir d'aquí jo penso que serà un partit igual de dur, igual d'igualat que la majoria, i esperem jugar millor fora que les últimes setmanes.
Alacant, Bàsquet Girona i Melilla, Força Lleida, també avui a les 9. Partit intranscendent per al conjunt lleidatà i també per al Melilla, que ha fet una temporada espectacular al Lleida, en què ha aconseguit el tercer lloc a la Lliga regular. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Facin el que facin amb dos equips, el Melilla sap que manté la categoria de cara a la temporada vinent i l'ICG Força Lleida no es pot moure d'aquesta tercera posició de la Leport. En aquest sentit, pel que fa als lleidatans, el seu entrenador Gerard encuentra evidència que aquest enfrontament servirà per seguir practicant situacions tàctiques de cara als play-off.
Sí, intentar pues no sobrecarregar cap jugador, no? I practicar situacions tàctiques tant en atac com en defensa que puguin servir-nos per encarar el següent partit de play-off, no? I també pues bueno, mentalment intentar arribar amb unes bones sensacions, ni que sigui de joc, per afrontar el millor possible la setmana següent, que és la important per a jugar al play-off.
Tot plegat, conscients que cal ser molt intel·ligents en l'aspecte físic i on es provaran coses noves a la pista.
Quasi et diria que és un objectiu quasi secundari, però òbviament aquest equip sempre vol guanyar, no? I òbviament que quan juguem el partit anirem a guanyar, però sempre sent intel·ligents, no? I no forçant a cap jugador per a que això ens doni per guanyar, no? Nosaltres hem de ser intel·ligents, provarem coses diferents en aquest partit, no? Ja ho tenim pensat. Pot ser que ens surtin bé o pot ser que ens surtin tan bé, i ens ha de servir pues, això, com un bon entrenament i a la vegada pues, a intentar arribar amb bones sensacions.
El partit a Melilla aquest divendres a les 9 de la nit.
En futbol, el Barça ja ha aterrat aquest mateix migdia a Turí, on demà hi juguen la final de la Champions femenina al Juventus Stadium contra l'Olympique de Lió. Ahir el tècnic Jonathan Giraldez va donar la llista de convocades amb 24 jugadores, incloses les 3 lesionades, els lligaments encreuats del genoll, Catacoll, Jana Fernández i Bruna Vilamala, per donar suport moral a l'equip. I més enllà d'aquesta final, en pantalla gegant, recordem, a la plaça Catalunya de Barcelona, també a Mollet, a la localitat d'Alexia Putellas, i amb un munt de catalans a Turí, en categoria masculina, demà també es juga la penúltima jornada en horari unificat a la Primera Federació. A 8:45 del vespre, l'Andorra de Gerard Piqué pot guanyar la Lliga demà mateix i aconseguir així l'ascens directe a la segona divisió A. Per fer-ho, haurà de guanyar demà a casa a l'UCAM Múrcia, equip que ja ha baixat a segona federació. Ràdio Televisió d'Andorra, Joel Romero, bon dia.
Bon dia. El Futbol Club Andorra té l'oportunitat de proclamar-se campió aquest dissabte contra l'UCAM Múrcia. Els tricolors han de guanyar i esperar la patinada del Villarreal B per assolir l'ascens directe quan queden 2 partits per acabar la Lliga. Escoltarem les paraules del jugador Àlex Pastor.
Se reduce a eso y la verdad es que es muy bonito, esto es lo que llevamos esperando toda la temporada y nada, ahora el sábado aquí a animar a todo el mundo que venga, a apoyar al equipo y ojalá se haga realidad el sueño.
El somni és ser campió aquesta mateixa setmana.
Hombre, eso sería lo ideal, pero bueno, ojalá, pero ya veremos el sábado.
L'equip vol evitar confiances i té la lliçó apresa del que va passar a Sevilla contra el Betis B.
No hay que infravalorar nunca al rival, el Lucan viene descendido, pero es como le pasó al Betis y nos acabó ganando. Y nada, hay que salir como salimos cada partido en casa contra el Albacete, Sabadell, sea el rival que sea, y a jugarnos nuestras cartas y a intentar ganar.
Els tricolors treuen 2 punts al Villarreal B i 4 a l'Albacete, un escenari millorable per encarar la recta final de la temporada. Una victòria contra els murcians i l'empat o la derrota dels groguets contra l'Inense faria campió l'Andorra. Per sortir de dubtes, caldrà esperar aquest dissabte quan els de Saràbia s'enfrontin a l'UCAM Múrcia a partir de 8:45 de la nit.
Gràcies, Joel. El Sabadell és l'únic català que juga aquesta jornada fora de casa. Ho farà al camp de Linares, un equip que també té alguna opció de jugar a la promoció d'ascens. El conjunt arraquinat, però, és el que millor ho té, amb 3 punts de marge i que podria certificar, de fet, aquesta classificació entre els 5 millors, entre els 5 primers, demà mateix. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. La fórmula més fàcil és que el Sabadell guanyi i esperar o bé que l'Algeciras no ho faci o, com a alternativa, que ens ho peguin de forma conjunta l'Atlètic Balears i el Nàstic. Amb un empat també hi hauria possibilitats, però les combinacions són més remotes. I com que la primera premissa és intentar guanyar a Linarejos, on ningú fa des del mes d'octubre, l'atacant Néstor Querol prefereix no trencar-se les banyes en fer travesses.
Lo que tienen que hacer es anar a guanyar y después veurem si matemàticament l'última jornada ja no serveix per a res, però crec que no tenim que pensar en si guanyem aquest partit ja està tot fet. no, crec que no som un equip amb aquest pensament i tenim que anar a els tres punts, com estem demostrant, no, en esta segona volta.
Una de les incògnites és saber si Aaron Rey estarà disponible, ja que el gallec amb molèsties musculars es va perdre l'entrenament d'ahir per precaució. Confirmat que no entrarà a la llista és Sergio Aguza per acumulació de targetes, però la bona notícia és que tornarà el pichichi Jacobo González després de complir cicle. Més d'un centenar d'aficionats viatjaran a Linares per acompanyar l'equip i a l'hotel Urpí s'han esgotat les 250 entrades per viure el partit en un ambient festiu.
Gràcies, Sergi. El Nàstic de Tarragona és un dels tres equips que ha empatats a 55 punts, els de la primera plaça de promoció, que ara mateix ocupa l'Atlètic Balears. Els tarragonins reben al nou estadi Costa Daurada el Sevilla Atlètic, un equip que vol assegurar la permanència, que ara només té 4 punts de marge. El Barça B, en canvi, té pràcticament impossible entrar al play-off. El filial blaugrana rep el Castelló, el Johan Cruyff, i qui juga la vida és el Cornellà, que té la salvació a 4 punts a falta de 2 jornades, i demà rep a casa l'Alcoià, un equip situat a mitja taula que encara té alguna opció, de fet, de jugar la promoció d'ascens. Finalment, el Costa Brava, ja descendit, rep el San Fernando, això pel que fa a la primera federació, però és que demà també comencen els play-offs per pujar a aquesta primera federació, amb dos equips catalans. Ho hem anat dient tota la setmana, l'Espanyol ve a jugar a la Nucía, a Alacant, contra l'Arenas Club de Guecho, mentre que el Lleida Esportiu, un cop ja desestimat el recurs per l'alineació indeguda, es començarà a jugar l'ascens al nou Pepico Amat d'Elda, també a Alacant, contra el Sestao River, en aquest cas. Els dos partits comencen a 8:15 del vespre. Això serà dissabte, diumenge, dos partits de caixa o faixa. El Cerdanyola juga no baixar a tercera federació, també al nou Pepico Amat d'Elda, contra la Gimnàstica Segoviana, a les 12 diumenge. L'enfrontament comença, com dèiem, al migdia, i a la mateixa hora la Unió Esportiva Olot buscarà l'ascens a aquesta segona federació contra el Tenerife B, en un partit que jugarà a la Ciutat del Futbol de les Rozas i que es podrà veure també per la plataforma de streaming Xala. La prèvia des d'Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
La Unió Esportiva Olot afronta el partit més important de la temporada, però Mànix Mandiola assegura que aquesta setmana ha estat igual que la resta.
No lo detecto, vamos. Un día más a piscina.
Sobre si l'equip afronta amb una mica més de nervis aquest dual clau, Mandiola assegura que possiblement sí, però creu que tot el que han viscut en els darrers partits els ha ajudat a enfortir-se.
Últimamente estamos acostumbrados a ganar. Ya entras en una dinámica que te parece imposible que te puedan hacer nada. Eso sí, el otro día nos tocó sufrir mucho, ¿no? Pero sí, bueno, los nervios claro van por dentro. Cuando compites, compites para ganar. Pero bueno, aprendes a vivir así también.
El tècnic ja ha analitzat el rival i s'espera un Tenerife B de l'estil Girona B, però amb alguns matisos.
Yo he visto un par de partidos y no son iguales, pero es el perfil de jugador, es el mismo. Un chaval de 20-22 años que no tiene vértigo, que se atreven a hacer cosas y que están ilusionados y además saben que es un escaparate para ellos.
A la Unió Esportiva Olot li va l'empat al final de la pròrroga, però Mànix Mandiola està convençut que caldrà fer gols per aconseguir l'ascens.
El tiempo corre a nuestro favor en un momento dado. Hombre, por supuesto, si vas a empatar a cero, pierdes. Y aparte, por estadística, a un equipo en 120 minutos le tienes que dar un gol. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que hacer como mínimo uno o dos o los que sean. Y para eso pues no puedes meter el culo atrás desde el minuto uno porque es un absurdo, acabaríamos suicidándonos.
En hoquei patins, demà podem tenir els primers semifinalistes de l'hoquei lliga masculina perquè juguen els segons partits de la sèrie de quarts. El Finca Express Lleida, que va guanyar 3-5 al Reus Deportiu Virginis el primer partit, vol certificar la classificació a casa. En canvi, els reusencs finalistes de la Copa del Rei, recordem, volen allargar aquesta sèrie. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Després del cop de realitat que va suposar la derrota al Palau d'Esports de Reus, els lotginegres es juguen a Lleida a poder forçar un tercer i definitiu partit. El 3-5 que arrosseguen de la setmana passada els obliga a vèncer lluny de casa per a no quedar eliminats. Els deures, per tant, serà recuperar la fortalesa defensant passades interiors, com van demostrar durant la segona volta, com també retornar a aquell punt d'encert de cara a porteria que els va permetre arribar a la final de la Copa del Rei.
Ferran Jiménez qualifica com una final aquest enfrontament.
I, per dir tot, en aquest playoff, i bueno, és una petita final que estem preparats per disputar-la i per guanyar, sí o sí. Bueno, el que hem de canviar, bàsicament, és arreglar els petits errors que vam tindre, i jugar al nostre joc, que és el que se'ns dona bé, el que sabem fer bé. És un equip, el Lleida és un equip que està molt ben preparat, però nosaltres també estem preparats per aquest partit i estem segurs que fent el nostre joc i fent la nostra feina tirarem el partit endavant.
Tot a punt per a que demà a les 6 de la tarda els dos equips es juguin el seu accés a les semifinals.
Gràcies, Aleix. I un altre duel català, el que enfrontarà el Calafell i el Noia a la localitat penedesenca, amb avantatge pels de Sant Sadurní, que van guanyar 4-3 en el primer partit. Ràdio Sant Sadurní, El Jiménez, bon dia.
Bon dia. Després d'imposar-se per un ajustadíssim 4-3 en el primer partit dels quarts de final dels play-off pel títol de Lliga, el Noia visitarà dissabte el Calafell buscant tancar la sèrie sumant el punt definitiu que eviti el partit de desempat. Els de la capital del Cava no ho tindran pas fàcil. Amb el factor pista en contra, s'enfrontaran a un Calafell molt combatiu i amb una de les aficions més potents de la Lliga a favor. Els de Ferran López no donaran el braç a torça i buscaran una victòria per forçar el tercer i definitiu partit de la sèrie, que en cas de victòria dels verdiblancs es disputaria el dimarts 24 de maig a les 9 del vespre a Sant Sadurní. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
Hem d'intentar que ens torni a caure al nostre costat. Portem tres partits a més aquesta temporada, tots tres molt durs, però per sort doncs, ha caigut de la nostra banda. Mira, d'intentar que el quart sigui el definitiu i no esperar el cinquè hi hauria masses emocions aquí. Són partits molt, molt difícils de jugar. Preveig un partit molt, molt igualat, però que penso que ara una mica la pressió la tenen ells i si sabem jugar amb això, doncs tindrem, penso que se'ns jugarà un partit completament diferent del d'aquí, on nosaltres havíem de remar molt més que no pas ells. Bueno, veurem, serà torna un play-off molt, molt dur.
Calafell-Noia, dissabte, a partir de 8:15 del vespre, el Joan Hurtoll i sota el comandament dels col·legiats Miguel Díaz i Jonathan Sánchez.
Gràcies, Eli. El Barça, el principal favorit, que va guanyar 7-3 en el primer partit al Caldes, també vol segellar per la via ràpida la classificació per a les semifinals, tot i que el conjunt ballès els ho vol posar difícil. El partit començarà demà a les 8 i, finalment, l'últim enfrontament d'aquests quarts, l'únic sense catalans, és l'Alcoi Liceo, amb avantatge pels gallecs. I més enllà d'això, Voltregà i Igualada jugaran l'última plaça europea, el 9è lloc, en aquest cas, i diumenge, partit pràcticament a vida o mort entre Girona i Palafrugell, que per la permanència, en aquest cas, a la màxima competició estatal. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
L'orquestra OBC interpreta el 20, 21 i 22 de maig a l'Auditori la majestuosa sinfonia número 7 de Bruckner, una de les més conegudes del compositor.
Sota la batuta de Kazushi Ono, també sonarà el concert per a flauta de Jacques Ibert amb el solista de la formació Francisco López.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Amb imprevistos. Tornem a agafar el tractoret. Volem anar a una platja que no és de difícil accés, però que té el pas barrat durant l'hivern. i arribem per un camí polsós on hem vist un mas abandonat. Sap greu perquè és gran i s'erigeix com un tità fantasmagòric enmig dels camps que ara són erms. Seguim fins a la platja escollida. La zona d'entrada és neta, amb tamarius ben arrelats que catxen a la sorra, i una mica més endavant caminem per dunes on s'amunteguen troncs d'arbre arrossegats pel riu que desemboca a prop. Són estàtues naturals en un paisatge oníric. Fa força vent. Camino per la sorra trenc d'aigua. Fa fred, però m'agrada la sensació gèlida dels peus. Hi ha onades altes que rebenten amb escuma i em deixo perseguir, amb tanta insistència que una m'acaba negant de cap a peus. Per sort he salvat el mòbil perquè me l'havia enfundat a la butxaca més alta de l'anorac, però m'he remullat força. No tinc cap tovallola per aixugar-me i no tinc cap altra solució que treure'm el jersei i els pantalons texans i estendre'ls damunt d'un tronc arrossegat per l'aigua que algú ha clavat dret a la sorra i que em serveix d'estenedor. Em fan una foto per immortalitzar el moment.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon divendres 20 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 20 de maig, programa molt farcidet avui. Evidentment haurem de parlar de bàsquet i de la decebedora derrota del Barça a les semifinals de l'Eurolliga masculina contra el Real Madrid. També parlarem d'handbol, on el Barça sí que va obtenir un bon resultat a Europa i serà un any més, una temporada més, a la Final Four de Colònia, de la Champions masculina. I també parlarem, i molt, de futbol. Evidentment de la prèvia de la Champions, de la final de la Champions femenina amb el Barça Olímpic de Lió, de la jornada unificada i la penúltima abans que acabi la temporada de la Primera Federació i de les fases d'ascens a Primera i Segona Federació. I també tancarem el cicle d'entrevistes que hem fet aquesta setmana aquí a l'Enjoc als quatre candidats a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana, que seran aquest diumenge. Avui en parlarem amb el candidat que opta a la reelecció, que ha presidit l'ENS federatiu els últims 4 anys, Joan Soteres. Bàsquet, handbol, futbol, però també hoquei, patins, tennis, futbol sala i fins i tot rem. Tot això a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Maria Obradors, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça perd les semifinals de l'Eurolliga masculina i es queda a les portes de la màxima competició continental per segona temporada consecutiva.
Sí, els blaugranes van perdre contra el Real Madrid 83-86 a la segona semifinal, després de deixar escapar un avantatge de 13 punts al tercer quart. Els 39 de valoració de l'MVP de l'Eurolliga, Nicolà Mirotic, no van ser suficients per ser a la final de dissabte, que jugaran el Madrid i el vigent campió, l'Efes d'Istanbul. El Barça jugarà també demà a les 4 de la tarda el partit pel tercer lloc contra l'Olympiacos.
També en bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la Lliga Leport, en horari unificat, a les 9 del vespre.
El Club Bàsquet Prat juga la permanència i no depèn d'ell mateix per salvar-se, ja que, a més de guanyar el seu partit contra l'Osca, ja descendit, necessita que perdin o el Juaristi o l'Almansa. D'altra banda, l'ICG Força Lleida, que serà tercer, visita Melilla en un partit intrascendent. I el Bàsquet Girona, que també serà als play-offs per pujar a l'ACB, juga a la pista de l'Alacant.
En handbol, el Barça, en aquest cas sí, bon resultat, es classifica per una nova Final Four de la Champions masculina.
Els blaugranes van superar 27-24 el Flensburg ahir a la tornada de l'eliminatòria de quarts i seran a Colònia el 18 i 19 de juny per defensar el títol de la màxima competició continental aconseguit la temporada passada.
També en handbol, Sable Puig no continuarà entrenant la temporada que ve al CAC 7 Balomano Granollers.
El tècnic ha fitxat per la Salle Moncada, equip de la primera estatal masculina. El conjunt granollerí és setè a mitja taula de la Liga Guerreras, la divisió d'honor femenina.
En futbol, el Barça ja és a Turí per disputar demà la final de la Champions femenina.
El tècnic Jonathan Giraldez s'ha endut la plantilla al complet, 24 jugadores, incloses les lesionades, lligament encreuat del genoll catacoll Jana Fernández i Bruna Vilamala. La final entre el Barça i l'Olímpic de Lió demà a les 7 de la tarda al Juventus Stadium.
I amb milers d'aficionats catalans a la ciutat italiana i també Joan Laporta, que finalment no haurà de triar i donarà suport a les jugadores del Barça a Turí a la final de la Champions. I també segur hi haurà milers de persones a les pantalles gegants que es posaran d'una banda a la plaça Catalunya de Barcelona i de l'altra a Mollet, a la localitat de la capitana blaurana Alexia Putellas. També en futbol, en categoria masculina, el Girona renova el tècnic Mitchell per dues temporades més.
Mitchell va arribar a Girona el juliol del 2021 i en la seva primera temporada, a falta de dues jornades pel final, l'equip depèn d'ell mateix per jugar la promoció d'ascens a primera. El Girona rep demà a les 10 de la nit a Montilivi el Mirandés.
Els dos equips catalans de la primera masculina, per cert, juguen diumenge, ja sense res en joc. L'Espanyol juga al camp del Granada a les 8 del vespre i el Barça rep a les 10 de la nit al Villarreal al Camp Nou. I aquest cap de setmana hi ha penúltima jornada també unificada a la primera federació.
Tots els partits començaran a 8:45 del vespre. El Barça B rebrà el Castelló, l'Andorra pot aconseguir ja el campionat de Lliga i l'ascens directe a segona, també a casa, contra l'UQ Múrcia. El Nàstic vol exaurir les seves possibilitats de promoció d'ascens guanyant a casa al Sevilla Atlètic. El Cornellà es juga les últimes oportunitats de permanència rebent a l'Alcoià i el Costa Brava també rep a casa el San Fernando, l'únic equip català que juga fora, el Sabadell, que depèn d'ell mateix per jugar la promoció d'ascens a segona divisió. Jugarà al camp de Linares, on s'esperen 30 graus de temperatura a l'hora del partit.
Déu-n'hi-do la calor que farà a Linares. I també demà, Espanyol B i Lleida Esportiu començaran la promoció d'ascens a primera.
El filial blanc i blau juga a Nucía, a Alacant, demà a 8:45 del vespre contra l'Arenas Club de Getxo, mentre que el conjunt lleidatà ho farà a la mateixa hora a Elda contra el Sestao River.
I diumenge, partits de Caro Creu, en aquest cas per Cerdanyola i Olot.
Sí, l'equip vallès hi juga no baixar a tercera federació contra la Gimnàstica Segoviana, en un partit que també jugarà a Elda, mentre que l'Olot busca el seu bitllet per la segona federació contra el Tenerife B, en un partit que jugarà a les Rozas i també es podrà seguir a Xala.
I també diumenge arriben les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
Joan Soteras opta a la reelecció i haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera.
D'aquí una estona parlarem en directe amb Joan Soteras, el candidat que opta a la reelecció en aquest cicle d'entrevistes que hem fet aquesta setmana als quatre candidats. I en futbol sala, avui enceten la 27a jornada de la primera divisió masculina, l'Indústria Santa Coloma i també el Barça.
Els colomencs obren la jornada a la pista del Betis, el CUE, a partir de les 8 del vespre, mentre que el Barça, que és líder i ve de guanyar la Champions, rep el Llevant a partir de les 9.
I com cada divendres hem de fer un repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana a les televisions locals i a Xala. Dissabte tindrem bàsquet i handbol, Maria.
Sí, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda podreu seguir a les televisions locals i a la plataforma de streaming la final del Campionat de Catalunya Infantil Femení de bàsquet des del Nou Congost, a Manresa, entre el Farmàcia Sant Adrià i l'Advisòria Mataró-Maresme. I a les 7 de la tarda, per Xala, el millor handbol estatal amb el partit de la Lliga Guerreras entre el CAC7, Balonmano Granollers i el Caja Rural Aula de Valladolid.
Tot això dissabte i diumenge, més bàsquet, més handbol i també futbol.
Partit de Caixa o Faixa per la Unió Esportiva Olot, que jugarà l'ascens a la segona federació de futbol contra el Tenerife B en un enfrontament que tindrà lloc a les Rozas a Madrid i que es podrà veure per Xala. I diumenge a la tarda, des de 3:45 a les televisions locals i a la plataforma de streaming, la final del Campionat de Catalunya Infantil Masculí des de Manresa. Després a les 6 i també al Nou Congost també es podrà seguir per Xala la final femenina. I finalment a les televisions locals i a Xala, tarda d'handbol amb la final de la Lliga Catalana Juvenil Masculina que jugarà a la Roca del Vallès.
Divendres 20 de maig comencem parlant de futbol. El Barça ja ha aterrat aquest mateix migdia a Turí, on demà hi juguen la final de la Champions femenina al Juventus Stadium contra l'Olympique de Lió. Ahir el tècnic Jonathan Gilardes va donar la llista de convocades amb 24 jugadores, incloses les 3 lesionades dels lligaments encreuats del genoll, Catacoll, Jana Fernández i Bruna Vilamala, per donar suport moral a l'equip. I més enllà d'aquesta final, en pantalla ja en recordem a la plaça Catalunya de Barcelona, també a Mollet, la loqueteta d'Alexia Putellas, i amb un munt de catalans a Turí, en categoria masculina demà també es juga la penúltima jornada en horari unificat a la primera federació a 8:45 del vespre. L'Andorra pot guanyar la Lliga ja demà mateix i aconseguir, per tant, l'ascens directe a segona divisió A per fer hora de guanyar demà a casa a l'UQ Múrcia, equip que ja ha baixat a segona federació, i esperar també una punxada del Villarreal B. El Sabadell és l'únic català que juga aquesta jornada fora de casa, ho farà el camp de Linares, un equip que també té alguna opció de jugar a la promoció d'ascens. El conjunt de la Quina, però, és el que millor ho té, amb 3 punts de marge i que podria, de fet, certificar aquesta classificació entre els 5 primers demà mateix. I el Nàstic de Tarragona és un dels tres equips empatats a 55 punts, els de la primera plaça de promoció, que ara mateix ocupa l'Atlètic Balears. Els tarragonins reben el nou estadi Costa Daurada al Sevilla Atlètic, un equip que vol assegurar la permanència, ja que ara només té 4 punts de marge. Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
Nova final pel Nàstic de Tarragona. Demà al nou estadi Costa Daurada. Només serveix la victòria davant el filial del Sevilla per mantenir les opcions intactes de fer el play-off. Els granes arriben a la penúltima jornada de Lliga empatats a punts amb el darrer equip que jugaria la promoció d'ascens, però sense dependre d'ells mateixos. Tot i això, a la plantilla i al club en general estan convençuts que assoliran l'objectiu. Fa pocs instants ha parlat en roda de premsa el segon entrenador del Nàstic, Dani Vidal. Raúl Agné no ho ha fet per problemes personals. Vidal destaca que han d'aprofitar les dues victòries seguides per sumar una més contra el Sevilla Atlético, un partit important pels grana de cara a estar al play-off d'ascens.
Creo que ya llevamos dos partidos sabiendo que necesitamos ganar los últimos cuatro, hemos sacado los dos primeros. La verdad que la semana se ha preparado con mucha conciencia, con mucha alegría también después de las dos victorias, pero sobre todo muy concienciados de que mañana es un partido importante delante de nuestra gente. Va a venir muchísima gente, seguramente la mejor entrada de todo el año, y tenemos que aprovecharlo, darles desde el primer minuto, porque si lo han hecho durante toda la temporada, que nos han animado siempre que les hemos dado, con la entrada de mañana será mucho más.
Un partit que jugarà aquest dissabte a 8:45 de la nit, en horari unificat en tota la jornada 37 al grup 2 de la primera RFF. Fins ara les entrades ja estan exaurides a Tribuna i Gol Nord, i el club segueix xifrant l'entrada per aquest partit a més de 10.000 persones. Seria la millor entrada de la temporada.
Gràcies, Joan. El Barça ve en canvi té pràcticament impossible entrar al play-off. De fet, estan a 4 punts, a falta de 6 per jugar. El filial blaugrana rep el Castelló demà al Johan Cruyff. I qui juga la vida és el Cornellà, que té la salvació a 4 punts a falta de 2 jornades. I demà rep a casa l'Alcoià, un equip situat a mitja taula que encara té alguna opció de jugar la promoció d'ascens. Finalment, el Costa Brava, ja descendit, rep el San Fernando. Això pel que fa a la primera federació, però és que demà també hi comencen els play-off per pujar aquesta primera federació amb dos equips catalans. Ho hem anat dient tota la setmana. L'Espanyol ve jugar a la Nucía, a la contra l'Arenas Club de Getxo, mentre que el Lleida Esportiu, un cop ja desestimat el recurs per l'alineació indeguda, es començarà a jugar l'ascens al Nou Pepico Amat d'Elda, també a Alacant, contra el Sestao River, en aquest cas. Els dos partits comencen a 8:15 del vespre. La prèvia d'aquest Lleida Sestao, des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'una eterna temporada i on la plantilla lleidatana ha viscut completament de tot extraesportiva i esportivament parlant, per exemple, la classificació pels play-off d'ascens a primera RFF en la darrera jornada, el Lleida Esportiu resta les hores que queden perquè doni el tret de sortir del partit contra el Sestao. Comencem per aquí, per conèixer una mica més aquest segon classificat del grup 2 de la categoria i de qui Gabri, l'entrenador de Lleida, en destacava això.
Hem intentat mirar el màxim possible entre tots, ens hem intentat repartir una mica pues, aquest anàlisi del rival amb gent que coneix, pues, coneixem uns altres que ens han passat informes i també tenir diferents visions. I com has dit tu, al final és un equip que ha quedat segon, 70 punts, que ve, em sembla que de 18 partits sense perdre, és el tercer equip dels 90 de la segona ref que encaixa menys gols.
Una eliminatòria que no tindrà penals en cas d'empat després de la pròrroga i que, si passés això, donaria el bitllet per la següent i darrera eliminatòria al Sestao per haver quedat millor classificat que el Lleida al llarg de la temporada. En aquest sentit, Gabri deixava clar que porten dos partits, els del Numància, on no poden especular amb el resultat i tampoc ho podran fer ni ho faran aquest dissabte.
El millor que ens ha pogut passar ara és que no hàgim d'especular i que l'empat potser no ens valgui, perquè venim de dos partits en el que ha sigut guanyar o guanyar. I ara arribem al tercer. Nosaltres portem ja dos partits de play-off. I ara aquest és el tercer de play-off. Per tant, i que només ens val guanyar. Així que no ens ha de condicionar res, al contrari, ens ha de motivar més de dir que no especular amb res, sinó anar a guanyar el partit, perquè és l'únic que ens val, com ens valia aquests dos partits d'enrere.
El partit al Pepico Amat d'Elda, aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Gràcies, Sergi. Això serà dissabte. Diumenge, dos partits de caixa o faixa. El Cerdanyola es juga no baixar a tercera federació, també al Nou Pepico Amat d'Elda, en aquest cas diumenge a les 12 contra la Gimnàstica Segoviana. A la mateixa hora, diumenge a les 12, la Unió Esportiva Olot buscarà l'ascens a aquesta segona federació contra el Tenerife B, en un partit que jugarà a la Ciutat del Futbol de les Rozas i que es podrà veure per la plataforma de streaming Xala. I I també diumenge, dia important per al futbol català, arriben les eleccions a la presidència de la Federació Catalana i aquí a l'enjoc n'hem parat amb els quatre candidats que hi opten. Avui tenim al telèfon, l'últim que ens quedava per parlar-ne, a Joan Soteres, que encapçala la candidatura Guanya el futbol, guanyes tu, i aspira aquest diumenge a la reelecció després de ser president de la Federació Catalana els últims 4 anys. Joan Soteres, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Primer de tot, a falta de poques hores per a aquestes eleccions, com està i com creu que ha anat aquesta campanya?
Bueno, jo crec que ha anat tot en normalitat. No arribaig al final. Jo porto 25 dies voltant tot Catalunya. I, bueno, esperar molt bé diumenge, esperar, i bueno, espero que jo i el meu equip i la meva candidatura siguem guanyadors i podem, doncs, tornar a governar la Federació Catalana de Futbol.
Podríem dir que és la candidatura continuista, perquè és la que opta a la reelecció, però quins canvis proposa si és de nou president a partir de diumenge? Què creu que és el que es pot millorar més?
Bueno, jo crec que un dels punts més importants del nostre programa és el nou pla de competició. Crec que és una estrella que portem, molt ben estudiat, el portem molt ben preparat, i també, doncs, l'altre punt és el tema econòmic, doncs, que bueno, que jo no puc, en el tema econòmic no puc prometre com es promet per ahir coses que són inviables, però que sí pot estar segur el futbol català, que així com els últims 4 anys, Covid inclòs, hem revertit en el futbol català quasi 4 milions d'euros, doncs no solament aquests 4, quan si torno a ser president, sinó que nosaltres treballarem per tenir suficients recursos per revertir més diners al futbol català, però que jo no prometo el que no puc prometre.
Pel que fa al primer que em deia, els canvis en el pla de competició, ja he explicat que volen fer canvis que no es van poder fer per la pandèmia. No sé si ens els pot explicar una mica breument ara.
Sí, doncs a veure, el nou pla de competició crec que té dues vessants importants. Una és que en primer terme no es dirà ja futbol base, es dirà futbol formatiu, que tindrem dos vessants, el futbol formatiu, una serà la competitiva i una serà la lúdica, que canviarà el format. Ja no en direm doncs, ni benjamins, ni alevins, ni infantils, ni cadets juvenils, sinó que canviarem doncs, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12 i successivament. Jugaran per dates de naixements i jugarem cada grup i jugarà els jugadors seran des de l'1 de gener al 30 de desembre, l'edat que tinguin, i d'aquesta manera s'iguala molt més i deixem de tenir segons quines golejades que ara hi ha per diferències d'edat. També primem els ascensos a sobre els descensos. Què vol dir això? Que fins ara tot el futbol català, comptant territorial i tot, només tenim un ascens per grup en aquest moment. Nosaltres estem proposant amb el nou pla de competició que n'hi haurà dos ascensos per grup, tant futbol formatiu com futbol territorial. Això hi haurà el primer de cada grup que pujarà sense cap dubte, perquè han sigut campions han de pujar, però després els segons, tercers, quarts i cinquers de cada grup, de tot el futbol català, jugaran un playoff d'ascens i per baixa jugarà un playoff d'ascens. Què vol dir això? Que de cada grup, d'aquests 4 equips, en sortirà una eliminatòria de 2 i que tots jugaran al final, se jugaran qui puja. Mm-hmm. Això, automàticament, dona molt més competitivitat al grup, dona que ara hi ha grups que queden destacats, que són molt bons equips, i queden destacats en un grup determinat, els segons, tercers, quarts, cinquers, sisers, setes, vuitets, perden ja l'emoció de jugar, no sé a què juguen, perquè no tenen cap tipus de probabilitat de ser, d'aquesta manera, fins a l'últim dia s'ajudaran la probabilitat de ser. Mm-hmm. Això dona molt més competitivitat i també hi ha una cosa importantíssima que portarem a l'assemblea, que és que les noies, les dones, en el futbol femení, i si una dona o una noia pugui jugar barrejada amb un club de masculí, doncs pugui jugar, doncs ara es pot jugar fins a cadet, doncs que puguin jugar inclús a juvenil, inclús a futbol territorial, si elles volen. Uh-huh. Per tant, crec que és un pla de competició que és totalment nou i crec que hi ha un abans i un després en aquest pla de competició.
Mm. És el fins ara president, el candidat que més avals ha presentat. Entén que parteix com a favorit aquest diumenge?
Bueno, el partit està en 0-0, s'ha de jugar, diumenge començarem el partit a jugar-lo a les 9 del matí, o a les 10 del matí, perdó, i a partir d'aquí anirem jugant el partit, i al final del partit espero jo guanyar i ser el nou president, el proper president, si seguir sent el president de la Selecció Catalana de Futbol amb tot el meu equip.
I no sé si tenir tres alternatives creu que el pot afavorir també per repartiment de vots.
Bueno, tots tenim les mateixes possibilitats. Per tant, bueno, ja dic, tots comencem igual. Aquí, el futbol català i els presidents del futbol català són els que han de decidir i ells són els que manen el futbol català. Per tant, el que ells decideixin, per mi serà bo.
Acabo. Li preguntava abans per les coses que cal millorar i per aquest canvi de radical, diríem, del pla de competició. Què creu que ha funcionat molt en aquests últims 4 anys i, per tant, cal reforçar?
Cal reforçar. Bueno, cal reforçar. Jo crec que, doncs, que s'ha treballat força bé, reforçar. Si em diuen què canviaria, coses canviaríem. Nosaltres hem estat aquests primers 4 anys que hem tingut la gran mala sort que a més hem pogut treballar un any pel futbol català. Volíem fer moltes coses, no les hem pogut realitzar perquè la Covid ens ha tingut 2 anys i mig entretinguts. Per tant, doncs, sí, s'han de canviar coses, però tampoc massa coses s'han de canviar. El que s'han de buscar són recursos i sobretot, ser la candidatura de la transparència i de la bona governança. I de la transparència, la claretat i la bona governança, que és el que necessita el futbol català.
Queda clar. Joan Soteres és candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas a la reelecció, que tindrà lloc, recordem, aquestes eleccions aquest diumenge 22 de maig. Moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest diumenge.
Gràcies a vosaltres.
En bàsquet, decepció màxima i a Belgrat amb la derrota del Barça contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga masculina. Els blaugranes no van fer un bon partit, però ho van tenir a prop. Al tercer quart van arribar a guanyar de 13 i van tenir en contra les cordes, volíem dir, els blancs, que van ressorgir finalment a la segona meitat. El tècnic, Saruna Jessica Bejus, que apuntava directament als jugadors i a com havien regalat, va dir, el títol.
Que te mete 52 puntos en segunda parte, esto no es serio, ¿eh? Yo estoy ya un poco cansado de decir que estamos regalando mucho y la verdad que estamos regalando mucho. Estamos regalando títulos, estamos regalando... Yo sé que es muy difícil ganar los títulos, pero es más de lo mismo. Para mí inaceptable 52 puntos en segunda parte. Inaceptable, la verdad.
Inacceptable per al Barça, que s'ha d'haurà de conformar el partit pel tercer lloc a les 4 de la tarda demà contra l'Olympiacos, que va caure contra el vigent campió a l'altra semifinal, l'Efes, abans de centrar-se en els play-off de l'ACB. I també en bàsquet, aquest vespre juga en horari unificat l'última jornada de la Lliga Leport, en què s'hi juga la vida el Club Bàsquet Prat. Els Potablava no depenen d'ells mateixos per aconseguir la permanència a la categoria de plata del bàsquet estatal i haurien de guanyar a casa de l'Osca, que ja ha descendit, i també esperar que Ojo Arist i Ojo Almansa punxessin. Al Prat Ràdio, Míriam Roures, bon dia.
Bon dia. La Lliga Leport arriba al seu final aquest vespre amb la darrera jornada que es disputarà en horari unificat, una última jornada per definir les posicions de descens i permanència i que serà d'infart per al Club Bàsquet Prat. El conjunt pretenc disputa una autèntica final davant l'Evitec Huesca, avui en la que està obligat a sumar la victòria i esperar resultats de rivals per salvar-se, ja que no depèn d'ell mateix. L'equip haurà d'estar molt pendent dels partits que estiguin disputant Iraurgui a casa seva contra Palència i Almansa a la seva pista davant l'Eima Bàsquet Corunya, perquè necessita que un dels dos rivals perdi el seu partit i el Prat guanyi a l'Osca. El rival d'aquesta nit, els aragonesos, ja fa setmanes que estan descendits, mentre que els rivals que tindran Iraurgui i Almansa encara tenen coses en joc en aquesta darrera jornada. El Palència busca tenir el factor pista a favor en el play-off descens, mentre que el Corunya també determina quina posició acabarà ocupant en aquest play-off. Escoltem el capità del Club Bàsquet Prat, Marc Blanc.
Per dir, nosaltres hem de sortir a fer la nostra feina, que és guanyar el partit, intentar fer un bon bàsquet i jugar el nostre bàsquet, que al final és el que se'ns dona millor, i sobretot l'objectiu principal és guanyar el partit, no? Després doncs ja estarem pendents de què passa a altres camps, però si nosaltres no fem la nostra feina, doncs de res servirà el que passi a Iraugui o al Mansa.
Tota la darrera jornada, l'Alepor es jugarà avui a partir de les 9 del vespre en horari unificat. El pavelló Joan Busquets, que buscarà de nou ser el jugador número 6 de l'equip, i per això el club ha anunciat que serà d'entrada gratuïta per al públic general al partit d'avui.
Gràcies, Míriam. Ho seguirem. En canvi, els altres dos catalans de la categoria ja saben que jugaran els play-offs per pujar a l'ACB. El Bàsquet Girona és quart i juga contra a la pista de l'Alacant, que és 12 i tampoc s'hi juga res. I finalment, l'ICG Força Lleida juga a Melilla, en un partit també intrascendent tant per al conjunt lleidatà, que ha fet una temporada espectacular que hi ha aconseguit el tercer lloc a la Lliga regular, com també per al Melilla, que està a mitja taula i tampoc no s'hi juga res. Ladies and gentlemen, let's go! En hoquei patins, demà podem tenir els primers semifinalistes de l'hoquei lliga masculina, perquè juguen els segons partits de la sèrie de quarts. El Finques Prats Lleida, que va guanyar 3-5 al Reus en el primer partit, vol certificar la classificació a casa. Un altre duel català, que enfrontarà el Calafell i el Noia a la localitat penedesenca, amb avantatge pels de Sant Sadurní, que van guanyar 4-3 en el primer partit. I el Barça, el principal favorit, que va jugar, va guanyar 7-3 en el primer partit al Caldes, també vol segellar per la via ràpida la classificació per aquestes semifinals. El partit començarà demà a les 8 del vespre. I finalment, l'últim enfrontament d'aquests quarts, l'únic sense catalans és l'Alcoi Liceo, amb avantatge pels gallecs. Més enllà d'això, també juga demà el segon partit pel novè lloc, una sèrie que disputen Voltregà i Igualada i que dona accés a una plaça europea. El conjunt osonenc va guanyar el primer partit per 2-3. El 9 FM, Natàlia Peix.
El Voltregà Stern Motor fa una crida a l'afició a omplir l'Oliveres de la Riba en el segon partit davant l'Igualada, en què els osonencs juguen a assolir la novena posició de l'hoquei lliga, que els donaria accés a Europa la temporada que ve. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre. Tudi Noguer, que entrena l'equip juntament amb Lluís Teixidor, remarca la importància del partit.
No estem jugant de cara a aquesta temporada, estem jugant de cara a la temporada que ve. Estem jugant, és el primer partit per aconseguir un títol la temporada que ve. I això és una cosa que tots plegats hem d'entendre, és el que estem intentant inculcar a l'equip, no? Seria importantíssim que el pavelló sigués ple, que ens apoyessin, que l'Igualada entengués, que no té res a fer.
El Voltregà va superar l'Igualada 2-3 en el primer partit. Guanyar el segon els permetria tancar ja el play-off, que es disputa el millor de 3 enfrontaments.
Gràcies, Natàlia. En aquest cas també el Girona i el Palamós es juguen en l'últim, aquest pràcticament havia mort un partit, en el segon partit també d'aquesta eliminatòria, en aquest cas pel play-out, per la permanència a la màxima competició estatal, tot per decidir en una eliminatòria que va començar amb empat a 1 al primer partit, que es van portar finalment el Girona als penals. I un parell de punts abans d'acabar, avui jugant Barça i Indústria Santa Coloma, partits de Lliga regular, la 27a jornada de la primera divisió de masculina de futbol s'ha L'Indústria juga a la pista del Betis i el Barça rep el Llevant. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem dilluns després d'un cap de setmana espectacular d'esports. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El arma del engaño, un film sobre la feina de la intel·ligència britànica durant la Segona Guerra Mundial. També s'estrena Cinco Lobitos. Una jove mare se'n va a viure amb els pares perquè l'ajudin amb el nadó. I Gerard Butler és un dels protagonistes de Juego de Asesinos.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Colin Firth protagonitza El arma del engaño. L'any 1943, les forces aliades preparen l'assalt a Europa, però per fer-ho han de protegir les tropes del foc alemany. Firth és un oficial d'intel·ligència britànic que, amb l'ajuda d'un company, prepara una estratègia de desinformació que servirà per enganyar l'exèrcit nazi.
¿Qué pasa cuando la tinta se corra al flotar los documentos en el mar? Tendrán que utilizar tinta resistente al agua. Solo alguien que tiene intención de ahogarse utilizaría esa tinta. ¿Sí?
Los puntos. Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos.
¡Ay, esta feita que se te va a caer!
¡Cojo la maleta y aquí os quedáis!
¡Que se vaya!
La protagonista de Cinco Lobitos és la Maya, una noia que acaba de tenir un nadó i que està aprenent a ser mare. Quan la seva parella ha de marxar per feina, decideix tornar a casa dels pares. Ells l'ajudaran a tenir cura del nadó, sobretot la seva mare, qui li ensenyarà valuoses lliçons sobre la maternitat.
Se me he caído yo en el sofá.
Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
Soy invisible, eso seré ahora. Todos van a por mí, no te diré dónde estoy. ¿Quién me va a detener? ¡Uno de vosotros, que me detenga!
Estás detenido.
Juego de Asesinos ens trasllada a la comissaria d'un poble petit. Un estafador que tem per la seva vida es fa detenir per una policia intel·ligent però principiant. Quan hi arribi l'assassí a sou contractat per matar l'estafador, interpretat per Gerard Butler, la comissaria es convertirà en un camp de batalla.
¡Que alguien ayude a este hombre! ¡Va a morir!
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya en alerta davant l'elevat risc d'incendi entre avui i durant tot el cap de setmana.
Hi ha moments especialment delicats. I aquest és un. En el moment en el que les temperatures pugen tant, cal fer aquesta crida doncs, a la responsabilitat, a la contenció, a la prudència. Molt particularment en algunes zones del país, a la Catalunya central i cap a Ponent, doncs, el risc és especialment rellevant.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demanant prudència durant aquests dies a la ciutadania. La Catalunya central i Ponent, ho sentíem, són les zones de major risc d'incendi i destacant comarques com ara l'Alt Urgell, el Segrià, l'Anoia, el Bages, la Noguera o el Solsonès. I és que Catalunya es troba en plena onada de calor amb temperatures de rècord previstes per aquest cap de setmana. Un episodi de calor que arriba, a més, després d'uns mesos de poques pluges. De seguida ho ampliem i connectarem també amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer